Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
El govern de Sabadell viatja a Brussel·les. L'objectiu de l'escapada, on hi participen l'alcaldessa Marta Farrés, el portaveu Pol Gibert i la regidora de Desenvolupament Urbà, Marc Molina, és posar diverses qüestions locals a l'agenda europea. Entre aquestes destaca el mercat de Campoamor, que tal com va avançar aquesta emissora, tancarà les seves portes a finals de març. Farrés ja ha expressat a la Comissió Europea la seva intenció de construir-hi un centre cultural.
Bé, doncs hem anat a traslladar a la comissió doncs, aquesta idea de fer un centre d'art escènic tant al sud de la ciutat i, per tant, doncs, que també ens poguessin ajudar, no tant en la part pròpiament del que és la construcció de l'edifici com, sobretot, també després pels continguts culturals doncs, que hi han de passar dintre, no?
El govern sabadellenc també ha aprofitat per presentar els seus projectes ambientals i de sostenibilitat, sobretot relacionats amb el riu Ripoll. Tot seguit hi entrem a fons, tot i que abordarem altres notícies d'aquest dimecres 20 de novembre.
Titulars.
Per exemple, que el bloguer sabadellenc detingut l'any 2013 per difondre missatges d'odi contra col·lectius com immigrants, musulmans, jueus i subsaharians ja té sentència ferma pel seu cas. Cari Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Jesús Álvarez està condemnat a 2 anys i mig de presó, malgrat que no hi arribarà a ingressar perquè no tenia antecedents. La pena definitiva, 3 anys més baixa del que demanava el fiscal antiodi de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, s'ha fet oficial fa pocs dies. Segons ha confirmat avui a Ràdio Sabadell, la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell.
Avui hem conegut les dades anuals de Fira Sabadell.
Fins a 75.000 persones han passat pel recinte firal de la Gran Via en els diversos congressos i certàmens que s'hi celebren. Aquestes xifres s'han conegut en el marc del 26è Congrés de Fires de Catalunya que ha tingut lloc precisament a Sabadell. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, ha exposat els objectius de l'equipament.
El que perseguim bàsicament és que Fira Sabadell esdevingui un element de dinamització econòmica local i de promoció de la ciutat. I alhora que sigui també un ús per a determinades activitats socials i culturals. Alhora, treballem també per ser un emplaçament reconegut en el sector firal de Catalunya, per això poder acollir el Congrés a casa nostra i compartir experiències enriquidores se situa en línia amb la nostra voluntat de creixement i millora de la competitivitat.
A Catalunya se celebraran més de 450 fires durant el 2020.
I en esports, Fernando Pajarero ha estat el protagonista del dia del retorn als entrenaments del centre d'esports.
El defensa malagueny va tornar a la titularitat diumenge passat, és exjugador de l'Ebro, el rival diumenge del centre d'esports, i acaba de passar per roda de premsa. Escoltarem les paraules de l'andalús a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Tot seguit ampliem aquestes i altres notícies amb Antoni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, però, repassem l'estat dels serveis. Núvols avui al cel de Sabadell, 11 graus ara mateix a la ciutat, fa fred. A veure què ens espera per les pròximes hores, ens ho explicarà en Francesc Figuerola. Molt bon dia.
Hola, què tal? Aquest dimecres continuem parlant durant la tarda de l'arribada d'aquests núvols alts i prims, però estones són una mica més compactes, núvols mitjans i deixen el cel mig ennuvolat. No passarà d'aquí la cosa. A més, també s'hi afegiran núvols baixos al litoral i per al litoral sud, que durant la tarda aniran progressant cap al nord. Però de cap d'aquests núvols esperem cap mena de precipitació. Per tant, en conjunt, un temps tranquil, mar també tranquil·la, amb una mica de maror a la costa nord. I és que durant la tarda el vent s'esvairà una mica a l'Empordà amb vent de component sud, amb algun cop fort. De cara a demà de matinada passa una petita pertorbació que deixarà el cel molt ennuvolat, amb alguna tímida precipitació al Pirineu i Prepirineu Occidental, al litoral també, a la resta no descartem. Però això serà de matinada, perquè realment durant el dia ràpidament s'anirà tota aquesta nuvolositat i quedarà poc ennuvolat, amb núvols alts i prims, però amb una nuvolositat enganxada a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental. Demà la temperatura mínima pujarà i també ho farà la màxima. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens en dona tots els detalls el David de Toro. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Resmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora: metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre Informació Transmet. Bon dia.
Molt bon dia, David. També hi ha tranquil·litat a les carreteres que ens envolten. A Badia, mig quilòmetre de retencions a l'enllaç amb la C58 en sentit sud. També trobem algunes complicacions a la C14-13 entre Sant Quirze i Rubí. En els dos sentits hi ha un quilòmetre de retencions per neteja en una part de la calçada. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a l'altura de la Barceloneta, a la Ronda Litoral, també en els dos sentits.
La notícia del dia.
El projecte que s'impulsarà a l'actual mercat de Campoamor podria rebre suport de la Comissió Europea. Aquesta és la intenció de l'alcaldessa Marta Ferrés, que avui ha traslladat a Brussel·les la voluntat de construir un equipament cultural i pisos per a joves a l'espai de les instal·lacions que tancaran el pròxim mes de març. L'objectiu és aconseguir assessorament tècnic i fons econòmics per impulsar el projecte.
L'executiu de Ferrés ha tirat enrere el projecte del quadripartit per remodelar el mercat de Campoamor i tornar-li a donar vida, finançat per fons europeus a través de l'EDUCI. No obstant això, ja hi ha projecte substitut que el PSC va anunciar en campanya electoral. Ara, segons l'alcaldessa, només cal buscar nous suports per impulsar-lo.
I l'EDUCI nosaltres el que ha fet és reconduir els recursos cap a altres projectes que estan en marxa, en aquest cas concretament cap a la fàbrica Sallarès 10, perquè aquí hi ha uns terminis d'execució, i per tant el que hem d'anar a fer amb el projecte del mercat és tornar, doncs, en aquest cas a definir amb Europa, doncs, aquest projecte, no? I de fet per això, doncs, ho hem anat a fer ja ràpid, perquè aquests fons europeus començaran a sortir, doncs, aquest 2020 i de forma molt més intensa en el 2021, i per tant jo crec que Sabadell hem d'estar més que bé posicionats en aquest àmbit.
Tot i això, Ferrés assegura que el projecte tirarà endavant igualment, tingui o no fons europeus.
Igualment el projecte anirà avançant, vull dir que nosaltres el tirem endavant independentment de si tenim ajudes o no, però és evident que si tenim ajudes, doncs per nosaltres també és una situació molt més senzilla, i sobretot aquesta part d'ajuda tècnica, que aquesta, que et deia per exemple en el cas del Ripoll, doncs també en l'àmbit cultural, doncs que aquesta també, ja et dic, que s'ha posat en marxa ja, i ahir vam tenir al matí la trobada amb ells, i avui al matí, doncs, ja estàvem rebent trucades dels delegats que tenen a Madrid, doncs per poder-nos posar a treballar i també, doncs, comptar amb el seu assessorament.
Més enllà d'aquest projecte, Ferrés, acompanyada del tinent d'alcaldessa Pol Gibert i la regidora Mar Molina, també ha traslladat a la Comissió Europea la voluntat de sumar-se a la xarxa de ciutats verdes i impulsar millores per la qualitat de l'aire. Així mateix, també ha demanat col·laboració per transformar tot l'entorn del Ripoll.
Encara en política, el diputat sabadellenc Joan Garcia reconeix que Ciutadans ha comès errors estratègics per haver estat tan durament castigats a les eleccions del 10-N. De totes maneres, també considera que la conjuntura política ha desgastat la seva formació i el seu líder, el dimitit Albert Rivera. Assegura que ara s'obre un període per fer autocrítica fins al mes de març, quan hi haurà un congrés per escollir nova presidència. Ha estat entrevistat al programa El Cafè de la Ràdio.
Hi ha hagut errors estratègics durant aquests mesos, i també és veritat, doncs, que la situació política ens ha portat, doncs, a que hi hagués, i això crec que és innegable i tothom a dia d'avui ho diu, una campanya precisament contra una posició política, una de les diguéssim, un dels partits nacionals, i sobretot contra el seu líder, doncs, que també ha fet que arribéssim amb una força molt més disminuïda, doncs, aquestes eleccions.
Helena Molís, molt bon dia.
Bon dia.
García ha abordat també diversos temes d'actualitat que són sobre la taula.
Exacte, per exemple, el relleu al capdavant de Ciutadans. El sabadellenc no ha amagat que la seva preferència és Inés Arrimadas, qui ja s'ha postulat per prendre el relleu a Rivera. Sobre els pactes postelectorals, García descarta donar suport a l'acord entre PSOE i Podem perquè considera que crearà inestabilitat al país.
Nosaltres no donarem el govern, no creiem en un govern de Sánchez amb Iglesias d'aquest tipus, un govern que portarà més a una situació política d'inestabilitat que no podríem assumir. Per tant, nosaltres això no ho farem. Ja hem demanat i hem parlat que d'alguna forma Sánchez miri cap al centre, doncs, que sigui capaç de fer un gran pacte d'estat amb nosaltres i amb el Partit Popular i que governi, doncs, amb aquesta estabilitat que suposaria no haver de moure's cap a l'extrema esquerra.
Posant el focus sobre la política catalana, ha criticat el govern Torra, que acusa de no fer política més enllà de datiar la confrontació entre ciutadania i administracions. Sobre el govern de coalició de Sabadell, ha lamentat que el PSC no busqués més estabilitat amb un pacte amb Ciutadans.
Notícies migdia.
Ja hi ha sentència ferma pel neonazi sabadellenc acusat de difondre missatges d'odi per internet. Jesús Álvarez ha estat condemnat a 2 anys i mig de presó per alimentar el blog Despierta Europa, un cas obert des del 2013. La pena definitiva, 3 anys més baixa del que demanava el fiscal antiodi de Barcelona, s'ha fet oficial fa pocs dies, segons ha confirmat avui a Ràdio Sabadell la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell.
El cas del neonazi sabadellenc, al qual la Policia Nacional va confiscar armes de tot tipus a casa seva, és un dels 10 que han arribat a la Comissió de la Convivència de l'Ajuntament des de la seva creació per racisme, xenofòbia o homofòbia. Morell lamenta que molts casos d'aquest tipus no s'arriben a resoldre mai.
Alguns d'ells sí que és veritat que s'han resolt per la via de la intermediació i altres no han progressat, però perquè massa sovint doncs, la víctima, per desgràcia, no desestima, també continua endavant i ja sigui per desconfiança o per por. Jo crec que aquest també és un element que també dèiem ahir i crec que també hem de posar-hi molta pedagogia en aquest sentit, el no tenir por i que la gent sigui capaç de denunciar qualsevol tipus de discriminació que pateixi, sigui per racisme, per homofòbia, per xenofòbia, sigui per qüestió de diversitat religiosa, sigui per gènere o bé sigui per diferents tipus de religions.
En aquest sentit, la tinenta d'alcaldessa admet que la irrupció de les xarxes socials ha facilitat que els casos de racisme, xenofòbia o homofòbia saltin a la llum.
La gent potser no es vol adreçar a posar una denúncia perquè té por, potser la gent no es vol adreçar a venir a l'oficina de drets civils perquè té por, però jo crec que si ja fa una denúncia públicament a les xarxes socials, d'alguna manera aquella persona jo crec que també ens està demanant ajuda i jo crec que de la manera que actualment estem en la societat de la informació, això no se'ns escapa cap ni un, les xarxes socials moltes vegades és una manera on la gent s'expressa lliurement i jo crec que denunciar-ho a les xarxes socials ja és un primer pas endavant per dir m'estan discriminant, en aquest cas per raó de per un clar cas de racisme sembla ser que ha passat amb el cas del WAC.
Morell ha donat a conèixer aquestes dades coincidint amb la presentació de la commemoració del Dia dels Drets Humans a la ciutat. En aquesta ocasió, una cinquantena d'entitats i col·lectius s'han involucrat en el disseny del programa d'actes, que està en marxa des de l'11 de novembre i s'allargarà fins al 21 de desembre. Entre les 38 propostes incloses en el programa, en destaca el mural per al dret al medi ambient, que es pintarà al Parc del Nord el 10 de desembre al matí.
Des de les 12 del migdia s'està celebrant a l'Audiència Nacional la vista dels 7 membres del CDR empresonats des de fa 2 mesos. El jutge Manuel García Castelló n'ha de decidir si manté la presó preventiva o si els deixa en llibertat, tot plegat després que la sala d'apel·lació de l'Audiència Nacional hagi anul·lat els autos d'empresonament arran d'un recurs presentat per les defenses dels empresonats.
Aquest recurs denunciava que no s'havia garantit el dret a defensa del CDR, unes consideracions que han estat compartides per l'Audiència Nacional, qui també considera que no van rebre la informació necessària per la vista del 26 de setembre, quan es va decretar la seva presó provisional. Tot i això, des d'Alerta Solidària, que coordina les defenses dels detinguts, desconfien que els seus clients puguin sortir de la presó aviat. Xavier Pellicer és portaveu d'Alerta.
La Fiscalia suposa que els alliberin, per tant, aquell òrgan que el mateix Pedro Sánchez va dir que venia al govern s'està oposant al seu alliberament i el jutjat que decidís el mateix jutjat que va mantenir-los empresonats vulnerant tots els seus drets. Per tant, nosaltres no tenim cap tipus d'esperança en que els decideixin alliberar per raons jurídiques i que no hi ha cap raó jurídica perquè estiguin empresonades.
El jutge considera que en el CDR detinguts hi ha indicis de pertinença a organització terrorista, tinença de material per fabricar explosius i conspiració per causar estralls. Pellicer defensa que no hi ha cap fonament que justifiqui aquestes acusacions.
Que no només s'han vulnerat els seus drets per tots aquests elements, sinó per les pròpies acusacions que se'ls fa a aquestes persones, que no tenen cap tipus de fonament jurídic una vegada hem vist l'expedient. Per tant, nosaltres pensem des d'un punt de vista jurídic que aquestes persones no només no haurien d'haver estat mai empresonades, sinó que no hi ha cap tipus d'element objectiu jurídicament per tal de sostenir les acusacions que s'estan fent contra ella.
La nul·litat afecta de moment 4 dels 7 CDR empresonats, però s'hi podrien sumar els recursos de 2 detinguts més, entre els quals estaria l'altre sabadellenc, Jordi Ros. Si queden en llibertat o segueixen en presó preventiva, se sabrà quan acabi la vista que, com dèiem, s'està celebrant des de les 12 del migdia.
Aquest divendres tindrà lloc la segona edició de la Translaboral, el projecte d'Actua Vallès i el Taler Cooperatiu per combatre la transfòbia en el mercat de treball. I és que les xifres són alarmants. Un 70% de les persones trans es troben sense feina. Per aquest motiu cal fer molta pedagogia en el sector i impulsar iniciatives que fomentin la inserció laboral d'aquest col·lectiu. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Pere. Divendres des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre Sabadell tornarà a ser l'epicentre de l'ocupabilitat per les persones trans. Hi haurà diverses taules de treball sobre polítiques públiques, com millorar la inserció en l'àmbit privat i taules sectorials d'intermediació laboral. L'objectiu és acabar dissenyant reptes concrets que es puguin assolir en un espai de temps determinat. Ho ha explicat Eudald Griera, membre del Taler Cooperatiu, al programa Al Matí.
i d'intentar treure, diguéssim, d'aquestes taules, amb una dinamització, etc., aconseguir reptes concrets que puguem quantificar amb solucions o amb indicadors d'allò d'aquí al desembre del 2020.
I és que les persones trans pateixen multitud de discriminacions a la feina. El Noah explicava la seva experiència al seu últim lloc de feina.
Sí, imagina't anar a la feina, no? Estar 2 hores abans de començar i començar-te a enfonsar. I enfonsar, perquè saps que has d'anar a treballar a un lloc on et reneguen de la teva identitat, no? On et tracten com volen i perquè ells volen, sense pensar en res. I jo vaig deixar aquesta feina per això i no he tornat a buscar feina. De fet, estava esperant translaboral per començar.
Per aquest motiu, a part de ser una oportunitat pel col·lectiu trans, també és una manera de poder canviar la societat. Ho apunta l'Àlex.
És una oportunitat, com deia el Noah, no tant per nosaltres, sinó també de cara a la societat, de que vegin de que no som uns bichos raros, que som persones totalment normals. I quan més en contacte estiguis amb una persona trans, menys estigmes tindràs sobre aquest col·lectiu.
A part del treball teòric, la Translaboral també ha ofert 45 llocs de treball per persones trans. I a més d'oferir les places, també es comprometen a fer un seguiment per garantir la qualitat d'aquest lloc de treball.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Us ho dèiem en titulars, Fira Sabadell acull cada any fins a 75.000 assistents i 400 empreses aposten per la instal·lació de la ciutat per programar-hi congressos, actes i certàmens. Són dades que s'han donat a conèixer en el marc del 26è Congrés de Fires de Catalunya que s'està celebrant precisament a Fira Sabadell. Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, ha avançat en roda de premsa que s'està treballant per reformar la funcionalitat de la instal·lació sabadellenca.
Dir-vos que ens trobem en una fase de procés de canvi. Aquesta fira acull moltes fires molt interessants, però creiem que, tal com ens han explicat a la ponent que hem tingut a la primera exposició, creiem que hem d'anar més enllà i Fira Sabadell vol renovar-se, vol ser més creatiu i vol anar més enllà. Per tant, continuarem treballant en aquesta línia.
Una roda de premsa en què s'han donat més dades del món firal més enllà de Sabadell.
Fins a 462 fires s'han programat per aquest 2020 a Catalunya. En total, 62 d'aquests certàmens són d'àmbit internacional o estatal, com per exemple el Mobile World Congress, i per altra banda, 415 són d'àmbit català, comarcal o local. Montse Vilalta, directora general de Comerç de la Generalitat, ha posat en relleu la resistència del sector firal al país.
El que veiem és que l'evolució de les fires ens confirma que aquest és un sector, el sector firal, és un sector molt resilient, resisteix de manera bastant eficient a l'evolució del mercat, i en la seva sèrie històrica, és a dir, si agaféssim els anys des del 2008 fins al 2020, podem dir que hem tingut un increment net d'activitats firals d'un 11,6%.
Per la seva banda, Ramon Ferrando, president de la Federació de Fires de Catalunya, ha volgut remarcar la importància d'aquestes 415 fires locals programades.
Cal, recordo un lema de fa ja uns quants anys, que era Catalunya, país de fires, i es va deixar d'utilitzar, suposo, perquè ja es donava per fet de que ja hi som, i les dades així ho demostren.
Totes aquestes qüestions es debatran en aquest 26è Congrés de Fires de Catalunya que se celebra entre avui i demà a Sabadell, un certamen on hi participen fins a un centenar de ponents.
Poc més de 10 minuts per arribar a les 2 de la tarda. Moment per repassar altres notícies del dia d'avui en un format més breu. El Teatre Principal acull aquesta tarda una nova sessió plenària del Consell dels Infants i Adolescents de Sabadell.
Un òrgan que viu en aquests moments el procés de renovació dels membres que es fa de manera anual. L'elecció dels nous infants va sortir d'un sorteig públic celebrat dimecres passat. Precisament durant la sessió plenària d'avui, els nous membres acceptaran el càrrec com a consellers. El ple, que començarà a les 6 de la tarda, coincideix amb el Dia Universal dels Drets de la Infància i amb el 30è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants.
Talls de trànsit puntuals durant tot el dia d'avui a la Rambla.
Les raons d'aquestes restriccions són els treballs de reparació del paviment de la calçada d'aquesta via que s'han de fer. El primer tram afectat és la Cruïlla amb el carrer Duran i Sors entre els carrers del Sol i la Rambla. Els altres trams afectats són la Cruïlla dels carrers Zurbano i Alemanya, on s'ocuparà el carril de circulació de la Rambla en sentit sud.
Incendi d'un vehicle al centre de Sabadell.
Ahir al vespre al carrer Indústria es va encendre una motocicleta a la via pública per causes desconegudes. Una unitat de la policia policia municipal va apagar l'incendi del vehicle i una unitat dels bombers va retirar la bateria per seguretat.
I encara en successos, doble delicte contra la seguretat viària en les últimes hores.
Al primer cas, una unitat policial va aturar un vehicle on el conductor conduïa un Turisme després d'haver perdut tots els punts del carnet. Pèrdua de vigència de permís de conduir per pèrdua total de punts. Un segon conductor habilitat es va fer càrrec del Turisme. Al segon cas, la policia local va aturar un conductor que gairebé triplicava la taxa màxima d'alcohol permesa. Un altre conductor es va fer càrrec del vehicle.
Les millores en seguretat no arriben a la R4 de Rodalies, que passa per Sabadell.
Un any després del descarrilament d'un tren a Vacarisses, en el qual una persona hi va perdre la vida i 49 van resultar ferides, el procediment judicial per esclarir els fets continua obert i l'R4 segueix esperant les millores en la seguretat. Els ferits diuen que s'han sentit abandonats i els alcaldes dels municipis afectats expliquen que la comunicació és nul·la, tant amb Adif com amb Renfe. El pla de xoc a la línia, que s'havia de presentar a principis d'estiu, encara és una incògnita.
Solidari, sedentària, adversària, milionària, fans del Fari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Jo vull...
Vull una joguina nova.
Somriures.
Una pilota.
Abraçades.
Vull un camió.
Sentir-me estimat.
Una bici.
I sentir il·lusió.
Una nina.
Sumet a la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut. Porta una joguina nova, novel·lica i no sexista, i millor si és per compartir. Els nostres drets en joc.
Cap infant amb sense joguina.
Amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Take your mark.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Per sortir de la ciutat i la comarca, repassem altres notícies del dia. Ada Colau, Jessica Albiach i Candela López seran les coordinadores de Catalunya en Comú.
L'alcaldessa de Barcelona, la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem i la primera tinenta d'alcaldia de Castelldefels seran nomenades coordinadores nacionals de la formació. Les tres dirigents encapçalen l'única candidatura que s'ha presentat en el procés intern de l'espai per renovar els òrgans de direcció. Segons ha explicat l'organització en un comunicat, en no haver inscrit cap altra llista, la candidatura serà proclamada guanyadora el proper dia 2 de desembre.
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones en el desallotjament de l'acampada de Plaça Universitat.
Estan arrestats per atemptat a l'autoritat. El desallotjament ha tingut lloc aquesta matinada cap a la una després de 20 dies d'acampada. Un fort dispositiu policial ha irromput a la zona i ha començat a retirar tots els elements que ocupaven l'espai públic. Ordenant als acampats que marxessin, la Guàrdia Urbana ha protagonitzat alguna càrrega contra els concentrats en els punts on es resistien més, però finalment ha fet marxar tothom.
Nova condemna contra la manada.
L'Audiència de Navarra ha condemnat Antonio Manuel Guerrero i Alfonso Cabezuelo, dos dels cinc membres de la manada, a 3 anys i 3 mesos de presó i 5.670 euros de multa per un delicte contra la intimitat per enregistrar amb els seus telèfons mòbils la violació de Pamplona. Els dos acusats van enregistrar 7 vídeos i van fer dues fotografies de la violació grupal en la que van participar ells i els altres tres membres de la manada als Sanfermins de 2016 i per la qual el Tribunal Suprem els ha condemnat a 15 anys de presó.
Brussel·les avisa Espanya del risc de desviació significativa del dèficit i critica la lentitud en reduir el deute.
Després d'avaluar els plans de l'executiu espanyol per l'any que ve, la Comissió Europea també alerta del risc de no complir amb els objectius de reducció de deute. En aquest sentit, critica que no s'hagin fet progressos suficients i reclama a l'executiu espanyol que la disminució del deute sigui una prioritat.
Els conductors perden dos dies a l'any en congestions als accessos de Barcelona.
Afecten més de 320.000 conductors cada dia, segons un estudi del RAC que ha analitzat 400 quilòmetres de corredors de l'entorn metropolità. El volum de vehicles als accessos a la ciutat ha pujat un 15% respecte al 2016 i els ciutadans perden un 19,5% més de temps en congestions de trànsit. El RAC reclama un pla d'emergència massiu en transport públic a l'entorn metropolità.
El Tribunal Suprem de Tailàndia ratifica la pena de mort per al terrassenc Artur Segarra.
La causa és l'assassinat a Bangkok de l'empresari i consultor David Bernat, també català, a finals de gener del 2016. A mitjans de gener se'n va perdre el contacte i a principis de febrer es va confirmar que el cos esquarterat que s'havia trobat al riu Chao Phraya, que travessa Bangkok, era el seu.
I un últim apunt, la casa on va néixer Adolf Hitler es convertirà en una comissaria.
El govern austríac ha comprat la casa de Braunheim a la frontera amb Alemanya, on el dictador va néixer el 1889. La decisió s'ha pres per evitar que l'edifici es converteixi en un lloc de pelegrinatge dels neonazis. El ministre d'Interior austríac ha declarat que la construcció d'una comissaria vol ser un senyal inequívoc que no s'hi evocarà mai més la memòria del nacionalsocialisme.
Un indici de la proximitat del Nadal a la ciutat és el fet de poder veure ja la panera de la Fundació Tendis a l'aparador del Xaviot.
La contraportada.
I ahí, la Carina! Arriba ja la seva 8a edició, sempre amb el suport de Sabadell Comerç Centre, i enguany han col·laborat prop d'un centenar d'establiments incorporant regals que van des d'un creuer, un Apple Watch, una tablet, un patinet elèctric, un pernil i moltíssimes coses més.
En les edicions anteriors s'han captat més de 80.000 euros. Montserrat Estrada, gerent de la Fundació Tendis, diu que el sorteig es farà el 27 de desembre davant de notari.
El sorteig aquest any el farem, sempre ens agradava, el fèiem el 28 de desembre, no? Sant Innocents, la panera ha tocat sempre perquè precisament controlem i entren només el sorteig, que el fem davant de notari perquè sigui així, els números que segur que hem venut, i us asseguro que surti molt ràpid, i ens agradava, no? Va ser casualitat el 28 de desembre, Sants Innocents, aquest any se'ns escau en dissabte, per tant el sorteig serà el 27 de desembre, en aquest cas ho fem davant del notari Enric de Bustillo Pont, d'aquí de Sabadell.
L'Escola Ella ha fet el disseny del cartell. Es vol recaptar 18.750 euros a través de 7.500 butlletes que es podrien adquirir a un preu de 2,5 euros als establiments adherits. A més, a Tendis s'instal·larà a la plaça del Doctor Robert el segon i tercer caps de setmana de desembre per vendre números. El que reculli servirà per donar resposta a les necessitats i atenció de la persona amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies que realitza la Fundació. Núria Virgili, responsable de comunicació i captació de fons de Tendis, explica que en cada edició es busquen noves col·laboracions.
Una cerca anual de noves col·laboracions per incrementar, sobretot, la qualitat i el valor de la panera, que al final aquest és l'objectiu. Perquè et facis una idea, exposem la panera, doncs això, a mitjans de novembre, nosaltres des del mes de juny ja treballem amb aquesta cerca, i això, i portem ben bé 4 o 5, 6 anys que el nombre de comerços van entre els 90 i els 100, a part de les persones particulars de dintre de l'entitat i de fora, que també participen, sobretot amb el que seria del lot de productes gastronòmics.
Menús gastronòmics, doncs, i també hi ha firmada pels jugadors que la porten, una samarreta del Centre d'Esport Sabadell i una altra d'un equip de la platja de Sabadell, el Barça.
Amb aquesta proposta solidària posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. I tornem a partir de les 4 als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o al portal de notícies radiosabadell.fm. Tot seguit, l'actualitat esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo i tot el Departament d'Esports. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.